Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
A continuació, des d'Antena Caro, us oferim en diferit el ple extraordinari i urgent que es va celebrar el passat dimarts, 10 de maig, a l'Ajuntament de Roquetes, amb un únic punt a l'ordre del dia: la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 11/2022, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Els demanem disculpes per la qualitat del so, que per qüestions tècniques no es va poder enregistrar amb la qualitat desitjada.
Bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió extraordinària i urgent d'avui, 10 de maig. El primer punt de l'ordre del dia seria declarar l'urgència del ple, atès el que disposa l'article 79 del ROP. Moltes gràcies. I el segon punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 11/2022, finançat amb romanent de tesoreria per a despeses generals.
Actes la Comissió Informativa d'Hisenda i Indemnització Econòmica, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2022, ho va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres. Es proposa per l'adopció dels records següents. Primer, aprovar l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per import de 128.870 euros, d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, mitjançant un edicte al butlletí oficial de la província i a l'e-tauler. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. Es dona compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i sentaments.
Gràcies, secretària. Passaria a explicar una mica de què es tracten les modificacions de crèdit. En crèdits extraordinaris tenim un import de 570 euros que era per a fer unes proves psicotècniques per a la policia local. Per import de 1.100 euros, la instal·lació de rec al pla de l'estació és on se va fer la planta de l'arbre del 2021 i a l'hort de Crueix. Després tenim per l'import de 3.200 euros l'adquisició d'una plataforma de comunicació i difusió a la ciutadania, una plataforma que servirà de forma bidireccional per a comunicar des de l'Ajuntament a la ciutadania com des de la ciutadania cap a l'Ajuntament, i que també ens servirà per als pressupostos participatius que enguany per primera vegada tindrem a Roquetes. I la part més important, que són 40.000 euros, és un reequilibri econòmic de la concessió d'IGE, que, donat l'increment de llum i gas del que portem d'any, l'empresa que està donant el servei a les piscines cobertes se'ls ha incrementat la despesa, van demanar el reequilibri a l'Ajuntament i des de l'Ajuntament valorem que és necessari fer l'equilibri, sobretot per a cobrir les despeses generades per l'increment de llum i gas i per a mantenir tots els llocs de treball que hi ha a la instal·lació. Després, com a suplements de crèdit, tenim l'ampliació del PAM del 2022, que és la millora i enjardinament de la zona verda del Passeig del Canal. Són 60.000 euros més per a canviar la il·luminació del Passeig Ramon Bosch i il·luminar en tecnologia LED i de colors per a poder anar canviant de colors el que és el pont de Rebull. Després tenim 2.000 euros, que és el parc infantil del polígon Vencedor. Això bé, és l'aportació que es fa a un romanent del PAM del 2019, i és per a la construcció, com ja he dit, del parc nou infantil al polígon Vencedor de l'Arrabal de Cristo. Després tenim 15.000 euros d'inversions en edificis culturals i educatius. Principalment aquesta modificació es fa per a poder fer el pintat de la façana interior del casal de Crueix. I després tenim un per import de 7.000 euros en despeses de turisme, que és per a l'elaboració d'unes banderoles que anirien ubicades a les noves faroles del carrer Major i Pare Romanyà, en distintius turístics i del municipi. I res més, com ja ha dit la secretària, en total són 128.870 euros, i sí que des d'aquí invitaríem a tothom a votar-ho favorablement. Ara obriríem un torn de paraules. Senyor Llopis.
Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores, gent que ens escolta. Bueno, si no és positiu per a la nostra ciutat de Roquetes, no? Tot el que sigui positiu tomarà estos apartats d'epígrafes se'ns ha explicat, sempre volen recuar per a ser. Estos 20 anys que porto, sempre ho dono a favor, com ara el que explica el senyor alcalde i el que explica la secretària. Ho faré molt llarg, però sí que voldria fer un apunt sobre el reequilibri econòmic de concessió de l'IGE. Sóc una merienda de negros, la tenia al pleno. És una empresa privada. Quantes empreses privades han tancat a Espanya? Quantes empreses privades han tancat a Catalunya? Quantes empreses privades han tancat a les Terres de l'Ebre? Quantes empreses privades han tancat? Se les ha d'ajudar? Sí. Hi ha 25 o 30 persones que estan treballant. Se les ha d'ajudar? Sí. Però el que no pot ser és que ens prenguin local. Aquí s'ha de buscar una solució ja, no pot ser immediata, com ara aprovarem aquesta urgència per a que no tanqui les piscines que diuen nosaltres de Roquetes, sí, i no fotiguem fora 25 o 30 persones que estan treballant. Però hem de buscar una urgència, 2, 3 mesos, 6 mesos, perquè si aquesta empresa IGE, que té diverses concessions, diverses instal·lacions esportives de tota Espanya, ara ens demana 40.000 euros. Sembla que en demanava més. L'any passat ne van donar-ne un resto, perquè estava el tema Covid. Però repetixo, no deixa de ser una empresa privada, una SL. I moltes empreses privades han tingut que tancar les portes, plegar i fotre gent al carrer, treballadors al carrer. Estic d'acord que seria un desastre per a la nostra ciutat de Roquetes. Ja va ser un desastre quan se va fer la piscina. Vale? Quan se va fer la piscina ja va ser el primer desastre. Hipotecar-nos en 3.800.000 euros sense demanar ajudes ni cap crèdit al Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya ni a cap puesto. Ja estem pagant 1.092 euros diaris d'impostos de despeses bancàries, quasi 400.000 euros anuals. El que hi va fer, si li va ocorrir fer la piscina esta sense demanar ajudes, 2 patades al cul. Per part de Ximollol. 2 patades al cul, ho deixo així de clar, sense dir cap cosa greu. Està clar. Això ho aprovaré, però tornem a repetir. Ara m'ho demanen 40. Si m'ho demanen 40 més o 20 més, Ximo votarà en contra. Gràcies.
Gràcies. Bona tarda, regidores, regidors. Explicarem una mica el nostre sentit del vot en aquesta votació i, fer un apunt sobre el que ha dit el senyor Llopis. Estem, en el nostre sentit, serà a favor, perquè creiem que són inversions a la ciutat que són positives, que són, com bé ha dit el senyor Llopis, de cara a la millora en diverses àrees. I a part d'això, també parlar sobre el reequilibri econòmic de la concessió d'IGE. Sí que és cert que és una empresa privada, però està donant un servei públic. I hi ha una llei que ens obliga a fer aquest reequilibri econòmic. Sí que és veritat que és una mesura provisional fins que aquesta situació es pugui millorar, creiem nosaltres. És ara entendre que la situació per a aquesta empresa tampoc ha sigut fàcil. Hem tingut una epidèmia de Covid que evidentment els ha obligat a tancar durant molt de temps. La gent ara, degut a les restriccions, tampoc s'ha animat el que s'hauria d'animar a utilitzar les instal·lacions i creiem que bé, en aquest sentit l'Ajuntament ha d'ajudar, no? Ha d'ajudar, però també s'ha de veure si es pot millorar la situació de manera més estructural i millorar aquestes condicions. Per això, en aquesta part també creiem que és positiu donar suport. Perillen llocs de treball, si l'empresa tanca hi ha gent que se'n va al carrer i creiem que des de l'Ajuntament això com a mínim ho han de tindre en compte i intentar evitar-ho en la mesura que ens sigui possible. Pel que ha dit ara el senyor Llopis a l'últim moment, no? Referent a la construcció de la piscina. podem estar d'acord en si es va fer bé, si es va fer malament, o se podria fer d'haver fet d'una altra manera. Però que no se van demanar ajudes no és cert. No, no és cert. Vale? Se van demanar. Senzillament això. No se pot ser a favor.
Gràcies.
Bé, gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, jo no volia repetir-me, però els meus companys ja han nombrat tant l'obra pública de la que va ser la construcció de la piscina i que això significa a les arques municipals per a cada any, evidentment. El que no crec que està aquest punt, jo crec que no ve a provar, sigui a discutir el que va costar el seu dia la construcció de la piscina. Ni i que, com ha dit la Georgina, la portaveu dels socialistes, està clar que l'empresa és una empresa privada però que gestiona un servei públic i, per tant, a la llei seria de ressarcir algunes de les més cares que ha tingut, però de la llei. De la llei se tenia que fer, no era voluntat de l'Ajuntament, sinó que segons la llei ho teníem que complir i així ho complirem. Per tant, evidentment el nostre vot serà a favor. Però jo sí, senyor alcalde, sí que li voldria dir una cosa, perquè ja s'ha nombrat el passat. Vostè avui governa l'herència d'un passat que durant molt de temps ha sigut plor i llàgrima de les finances del nostre municipi, donat que el 2012 i 13 i 11 quan realment se vivia una situació d'extrema gravetat financera que inclús va portar a que un any no es pogués pagar la quota de la piscina, que inclús la que era llavors la tesorera ens venia sempre sobre el març, abril i mos dia que al mig no, al maig no es podien pagar les nòmines. Pues que el dia de demà, no sé si serà vostè o una altra persona l'alcalde, però pense en el futur que deixarà, perquè ja ens va dient i anunciant que la situació de la piscina, que s'ha de fer un nou contracte, que és tal. Jo l'únic que li demano és que si ja durant molts anys, i molts més mos queixarem de l'obra, durant molts anys no tinguéssim que queixar quan és de l'explotació, que es faci en cura i en la necessitat suficient i la prou arreglo per a que no sigui una lacra més, perquè potser arribarà un any, com el 2012, que no hi haguin diners per a pagar res. I antes que es farà? Bueno, hi hagi, que s'ho trobarà, pot pensar així, però no crec que seria de rebut fet. Per tant, com ja he dit, des del nostre grup municipal no pot ser a favor, però sí que li prego això, que pensi que no.
Res més, moltes. Moltes gràcies, senyor Coy.
Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, públic que mos segueix, ja sigui directe o quan revisen el vídeo. Des d'aquí també trec una llança a favor de tota aquesta gent que segueix els plens i siguin directament diferit. I després ens troba pel carrer i ens comenta la jugada com ha anat i les valoracions que han fet i que considero que totes les informacions i opinions són positives. Anant al que anàvem avui. En este ple d'avui només hi ha un únic punt, que era d'urgència, pel tema que els companys regidors estaven posant sobre de manifest, que és el tema del reequilibri econòmic que ha demanat l'empresa Ixe, que gestiona la piscina municipal, les piscines cobertes de roquetes. Bé, des de Moment Broquetes volíem també afegir-nos al vot positiu, com bé vam manifestar a la comissió en què es van tractar i es van explicar les diferents modificacions pressupostàries que es feien, que es portaven avui aquí a ple. Vull remarcar que en aquell moment, jo crec que tots els grups que aquell dia eren aquí també, vam agafar el compromís també de donar suport a aquesta modificació pel fet d'evitar el tancament d'un CD com és la piscina coberta de roquetes. Un tancament que no només portaria a treballadors al carrer, o que tancaria un servei o que tancaria unes instal·lacions, que possiblement, tal com se mos va explicar, podria ser en algun moment absorbit per la gestió de l'Ajuntament, cosa que encara dificultaria més les tasques dels nostres treballadors públics, sinó hem de pensar que també acaba perjudicant en aquells usuaris i usuàries que habitualment han de realitzar les activitats físiques de vegades prescrites per metges a les instal·lacions municipals i que si no fos així haurien de fer a un altre municipi veí, qüestió que ens perjudicaria a la llarga. Des de Movem Roquetes, tal com es va parlar, demanem, incentivem a l'Ajuntament a que la nova licitació es pugui fer el més aviat possible, tal com es va debatre en aquella comissió. Les dificultats que tenim de la gestió de personal, la manca de recursos humans que tenim a l'Ajuntament per a poder gestionar, fan que no es pugui arribar a cobrir tot el que s'ha de gestionar en aquest ajuntament. Tot això veiem que s'ha de prioritzar i un dels punts que se pot veure afectat o que afecta en aquestes gestions és un dels punts que avui s'ha aprovat aquí, que és l'adquisició d'un software de plataforma de comunicació i difusió a la ciutadania, com bé ha explicat el senyor alcalde, per millorar la comunicació de sortida i d'entrada a l'Ajuntament, però també per facilitar que es puguin fer els pressupostos participatius que s'han anat demanant en els últims temps. Les altres modificacions que es porten dintre d'aquest punt que s'ha de votar avui, com s'ha comentat per aquí, en sentit que són positius, no? I que com que són coses positives s'han de votar a favor. No sé si són positives o no són positives, són les que es porten. Portem temps, que aquí les coses ja no es comissionen, se'ns explica i per tal com venim, ja crec que ja no cal ni debatre perquè ja es dona tot per fet. Doncs a vegades sí que les coses es podrien parlar una mica. No poso en qüestió de que no es parli. Accepto que s'ha millorat molt la comunicació d'un temps cap aquí, però a vegades tinc la sensació que com a regidors s'està perdent una miqueta el respecte a la tasca que s'està fent i que no es debat. S'explica, es vota i per això me'n vaig tenir aquesta mala sensació i que sí que m'agradaria que us prenguéssim tots una mica més en sèrio el fet de que som regidors de Roquetes, que fins que no s'acabi la legislatura ho pleguem, som regidors de Roquetes i que s'ha de votar en consideració del que es presenta. Tot això, com deia, les inversions que es fan, ja que són inversions, esclar, són positives, en teoria sempre es fan per millorar i les que avui s'han explicat aquí són millores que des de Movem Roquetes valorem positives, en aquest cas, estan ben plantejats, inclouen moltes propostes que durant aquesta legislatura, recordar que d'aquí 9 dies, 23 anys, com a mínim nosaltres, d'estar a l'Ajuntament, d'haver aconseguit representar la ciutadania i com poden ser les banderoles turístiques que ha comentat el senyor alcalde que es posaran per a incentivar el turisme a la ciutat o pintar la façana del casal de Cruells per a millorar i fer més atractiu el nostre hort de Cruells o l'enjardinament que es farà a passeig del canal per a poder fer unes roquetes més verdes. Hi ha capets que es va en una bona direcció i quan se va en aquesta bona direcció des de Movem Roquetes donem suport. Sí que potser demanaríem al grup de govern que en les properes comissions que es plantejaran per la setmana vinent, punts que aquí es van explicar, se puguen aprofundir en les comissions que pertoquen, per exemple, la comissió de turisme, si es pot fer més extensiu aquestes banderoles turístiques, però com funcionaran o com, per on surt la idea o en quins moments es posarà. Sí que es va fer una explicació el dimarts passat, però considero que les diferents comissions que són les encarregades d'explicar aquests punts que aquí avui haguéssim pogut aprovar en un minut, se pot donar més explicacions. Com bé hem dit, des de Movem Roquetes donarem el nostre vot favorable en aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies a tots, sobretot per l'aprovació de la modificació. Sí que volia deixar clares algunes dades, però que tenim una concessió en aquesta empresa privada i com marca la llei el reequilibri s'ha de fer. També sabent que se'ls va explicar a la comissió que està el compromís de que al setembre, i així s'ha arribat també en IGE, en les negociacions, al setembre estarà la nova licitació que passarà de ser concessió a una licitació per servei i això ja va lligat també amb el que el senyor Codorniu comunicava, de que no sigui una cosa que ens incrementi les despeses en un futur. Hi ha dues maneres de que no s'incrementen les despeses en un futur. Una és incrementant la quota dels abonats de la instal·lació, cosa que tots sabem que no volem fer, i l'altra és animar a la ciutadania a que formi part de les instal·lacions i d'aquesta manera la instal·lació tingui més ingressos i sigui menys deficitària. Després també un aclariment pel tema de la construcció, sé que no us ho dia, però pel tema de la construcció, però hi ha coses que s'han de deixar clares. La piscina es va fer sense cap ajuda de cap altra administració i és més, hi havia una ajuda d'un 50% per a construir un pavelló poliesportiu allà a Montse Roquetes que no n'hi havia, es va renunciar al 50% d'un pavelló poliesportiu per a construir una piscina que ens acabarà costant vol els 11 milions d'euros i sense cap ajuda d'altres administracions. I després, el tema que ha comentat el senyor Poi dels pressupostos participatius, el fet de que féssim ara aquesta modificació ja esperava la contractació d'Àgora i una vegada estigui la plataforma digital ja poder fer iniciar el procés de votacions que, com ja saben, han parlat en totes les comissions dels projectes entre tots els grups i això ja és la manera per a que la població pugui fer la votació del projecte elegit i a partir d'aquí començar a treballar el projecte del que elegisca la població. I pel que em diu de respecte a la tasca dels regidors i diàleg, jo també li dic que per l'altra part també estaria bé. Estem tots els dies a l'Ajuntament i el diàleg ha de ser bidireccional, no només en una direcció. Jo té raó el que diu, que potser ja moltes vegades no s'explica, però per explicar les coses has de tindre algú davant. I, bueno, acabo i després sí, ja tancaré. El tema d'explicar les comissions, quan fer la comissió d'Hisenda per explicar les modificacions de crèdit, ja es va dir que en les comissions s'explicarien tots els projectes, es convocaran segurament totes les comissions que estan afectades i allí s'explicarà. No hi ha més?
Sí, però en tot l'apreci i el món que tinc, Georgina, i el teu partit, el teu partit no l'hem tingut cap de principis. El Partit Socialista Obrero Espanyol, la tala de Roquetes, la piscina de Roquetes va ser buf l'any 2007, sense cap ajuda econòmica, va ser una, per la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya de Roquetes, va ser una arma, pensant-vos que arrasaríeu, i sí que ho arrasats.
Només puntualitzar que les ajudes no es concediguessin, no significa que no s'haguessin demanat. I, bueno, no entraré més en el tema. La gent que vulgui saber com va anar pot preguntar.
Senyor Colomiu.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, bé, per al·lusions, haurem d'estar clar que el cost incrementarà. Jo l'únic que li diria és que aquest cost no embargue en gran manera el que és la capacitat econòmica del municipi. Perquè ara, si vostè es fixa aquesta ampliació i aquesta modificació de crèdit i la captura, se fa a canvi de les maneres del romanent positiu. El que faríem això, no? Evidentment que l'increment del cost ha d'estar. Vull dir, no, si assumim una part del cost de l'explotació de la piscina per aquesta pugui ser viable, l'increment del cost no cal que no ho explique, ja ho sé que estarà. Però bueno, després sí que dir-li que vostè diu que ha de haver diàleg. Jo li preguntaria, com a mínim jo no sé els demés, però un cop que ha trucat perquè tenien que parlar o alguna cosa, no hem vingut, hem estat, entenguem. Jo entenc que vostè té una feina, però jo en tinc una altra. Jo li respecto la seva, l'únic que li dic és que respecto la seva. Si necessita algun moment, algo que sigui, des del nostre grup municipal diria que mai li ha faltat el recolzament, però així ho hem trobat a gust i hem debatit i hem discutit. I l'últim ja, jo estic una mica, David, jo vaig dir l'altre dia al ple que vam aprovar una modificació de crèdit, el tema que no és informar de les coses, està clar, però també les podrien debatre, també podrien ampliar l'aventatge. Sí que em dirà, és que porteu-me propostes, home no, diguem quin capital tenim, que tal i qual, i què és el més o menys que es pot, perquè vostè té una informació que ningú d'aquí, si no perdem mitja vida, la podem tindre. Mitja vida venint aquí i fent la mateixa feina que vostè fa de normal, que si realment vol que hi hagi debat, jo, per al nostre grup municipal, evidentment, cap problema. Ja li dic, informar està molt bé, però com ha dit David, potser seria millor debatre quines altres coses podríem arribar a fer en aquest 1.200.000 euros que hi havia de remanent, que ja suposo, si normalment recordo, ja porten compromesos uns 400 i pico mil, quasi 500, simplement això.
Vale, un segon, te contesto i un segon. El tema del diàleg parlem-ho, però ja sap que per mi no hi ha cap problema, no m'encansaré, però vostè diu que a mi no em costa res trucar per preguntar segons el que ha de ser direccional, al revés també m'agradaria, com a alcalde també m'agradaria quan en quan rebre alguna trucada i sàpiga que portem una modificació pressupostària d'IGE, que sabem tots que és un tema que portem uns mesos calent a la població, i també m'agradaria rebre alguna trucada i dir com està el tema. Hola, i rebut. Doncs és això.
Gràcies. Crec que s'han mesclat dues coses totes que he parlat. He parlat d'un tema del tema de respecte i no demanava a l'Albert, sinó demanava a tots els regidors de l'aplicació. Considero que avui nosaltres estem aquí sentats i que, però que estem aquí sentats, avui això ho cobrarem. El que demanava era a tota la taula un respecte per aquesta implicació que ens demana la ciutadania quan ens ha votat. I ho faig extensiu a tots pel fet de que, com s'ha dit en l'anterior, de que fa temps que no hi ha un debat, com he volgut dir abans, com he dit, crec que d'on és cap aquí, la comunicació ha millorat. Crec que tots els partits, bueno, si cal un mateix, s'ha posat en contacte amb vostè mateix per comunicar-li, sempre que hem tocat a la porta de l'Ajuntament per comunicar alguna cosa, se m'ha respost, i, però sí que se dona la circumstància que des de fa un temps cap aquí que ens presentem als plens en què les condicions ja fetes per davant en què sabem que no passa res. Això jo crec que desmereix una mica la tasca que és la que tenim aquí, que de diferents grups que es pugui debatre, com ha dit el senyor Codorniu, de les comissions, pugui debatre i dir això ens sembla bé, això ens sembla malament, però que ens hem descafeinat tots una mica. No sé si perquè ja estem al tercer any i ho percarem al següent. Però ens toca tots implicar-nos una mica i, com dèiem abans, poder discutir realment si això és el que creiem que és necessari per al municipi o si des dels grups també considerem que es pot aportar alguna cosa més dintre d'aquest millor lliscat de romanent que era a l'Ajuntament. Era per poder aclarir aquestes dues coses. Gràcies.
Vale, ja per a tancar, i sabem que seria un ple curt i Déu-n'hi-do. Ja li dic, jo em comprometo a les pròximes comissions a explicar les propostes que més o menys estan pensades per a los 644.000, si ho dic de cap ara, uns 644.000 euros del superàvit que queden per gastar, però bueno, com poden imaginar, hi ha moltes coses compromeses i segurament una serà la nova licitació d'IGE a arribar allà on no arriba els abonats. Aquesta serà una, com l'altra també serà, i serà important, el mateix que han fet ara IGE, ens passa a l'Ajuntament, l'increment de les despeses de llum i gas a tots els edificis municipals que ho estan començant a estudiar i que els números esgarrifen una mica. Però sí, el compromís serà nostre per a explicar les propostes, que no se les trobin a una comissió i que les sàpiguen d'antemà. Res més, deixem el ple aquí. Ai, sí, perdó. Passarem a... Bueno, com ja han dit tots que sí, doncs, bueno, passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Gràcies, secretària. I deixarem el ple aquí i ens veiem al ple ordinari del mes de maig. Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
Antena Caro us acaba d'oferir en diferit el ple extraordinari i urgent que es va celebrar el passat dimarts, 10 de maig, a l'Ajuntament de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'entitat municipal descentralitzada de Jesús comunica que a motiu de la celebració de la 27a Fira de l'Oli es tallarà el trànsit rodat a la carretera de Roquetes a Jesús al límit dels dos termes municipals entre aquest divendres 13 de maig a partir de les 6 de la tarda i fins al pròxim dilluns 16 de maig a les 3 de la tarda. Tant el passeig Josep Puig com el camí de Llorón estaran oberts per poder accedir als aparcaments habilitats. El Cranc Blau ha aconseguit posar a ratlla i netejar d'exemplars de caragol massana el tram del riu Ebre aigües amunt de Tortosa. Així ho constaten els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a l'inici de la campanya anual de vigilància i control de la plaga al domini públic fluvial entre Tortosa i Miravet, on s'havia detectat aquest gasteròpede anys enrere. Després de dos anys sense haver trobat cap exemplar, l'organisme estatal confia enguany en poder confirmar els mateixos resultats i donar la plaga per erradicada, de moment, en aquest tram fluvial en concret. Per contra, alerten que la presència del cranc blau invasor, que de moment encara no ha pogut remuntar la sud de Xerta, amenaça naides i altres espècies autòctones. El cap de Servei d'Estudis Mediambientals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Alonso Calvo, constata que els exemplars de caragol massana han desaparegut al riu Ebre entre Tortosa i Miravet per l'acció del cranc blau.
También es muy importante hacer referencia al cangrejo azul, que con su entrada en el 2018 pues ha ayudado en demasía a poder controlar a esta especie. No así en otras, porque también es una especie exótica invasora y por supuesto que está haciendo unos daños enormes al ecosistema en ese tramo del Bajo Ebro, ¿no? Pero es otra cosa distinta a lo que es el caracol manzana. O sea, los daños del caracol manzana, yo en este caso podemos decir que se ha erradicado el foco en estos tres últimos años si no encontramos este año ningún ejemplar.
Alfonso Calvo ha destacat el paper del cranc blau en la erradicació del caragol massana, però al mateix temps alerta que les institucions han d'actuar pel perill que això suposa.
Hay un descenso tremendo entre las campañas del 2015, 16, 17 y cuando llega el 2018 hay una bajada exponencial por la presencia del cangrejo azul, porque no solamente acaba con el caracol manzana, sino con cualquier otra náyade que exista en el Ebro, incluso peces. O sea que es un individuo muy, muy voraz, no tiene predadores naturales prácticamente, campa a sus anchas y bueno, en estos momentos yo creo que es un problema muy importante que tendrán que decidir los órganos competenciales qué se hace con el cangrejo azul. En estos momentos no pertenece a la Confederación decidir qué hacéis, qué se hace con el cangrejo azul. Por tanto, nosotros solamente hacemos un conteo detallado de los ejemplares que vemos, pero no los cogemos ni los matamos ni nada. Ahí están.
El Camp de Servei d'Estudis Mediambientals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Alfonso Calvo, també ha detallat les tasques que es duran a terme durant la campanya d'enguany de vigilància i de control de plaga del caragol Massana al riu Ebre.
Se harán de jornadas diurnas y nocturnas, que en las jornadas se emplearán en las zonas más profundas buzos, que son los que van encontrando o buscando los caracoles, y sobre todo en las horas nocturnas, en las que tienen mayor actividad, y se encuentran, esperemos que no, alguna apuesta o algún caracol, pues erradicarlo. También se hacen con la empresa Traxa, que es la que se encarga de llevar a cabo los trabajos, llevar a cabo unos transeptos para como cortafuegos, ¿no?, en la zona de ribera, para evitar que si en algún sitio la población se puede propagar, pues ahí se quede. De momento ya les digo, llevamos 2 años sin encontrar ninguno, y si este año se sigue sin encontrar, podremos decir que se ha erradicado la especie.
Així, els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, després de 2 anys sense haver trobat cap exemplar del caragol Massana, esperen que aquesta campanya de control de plaga al riu tingui la previsió de poder confirmar finalment la erradicació d'aquest gasteròpede.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El port de la Ràpita posa en marxa el primer carregador de vaixells elèctrics de tot Catalunya i de tot l'estat espanyol. Així, el port de la Ràpita fa un pas més per ser el primer green port de Catalunya. Ara, amb la posada en marxa del primer carregador de vaixells nàutics elèctrics de Catalunya i l'estat, i finançat i col·locat per l'empresa britànica Aqua Superpower. Ha costat 40.000 euros, té una potència de 75 kW i carrega un vaixell nàutic en 1 hora aproximadament. La companyia britànica es proposa desplegar enguany una xarxa de carregadors per tot el litoral català, des de la Ràpita fins a França, on se'n pugui trobar un cada 15 milles. El nou carregador de vaixells elèctrics del port de la Ràpita s'ha instal·lat a Sant Carles Marina. És gairebé idèntic als carregadors de cotxes elèctrics i disposa de 2 punts per carregar 2 vaixells al mateix moment. Permet així recarregar el vaixell en 1 hora, però aquest temps pot variar segons les bateries de la embarcació. La seva inauguració i posada en marxa s'ha fet carregant un vaixell d'esbarjo 100% elèctric de 8 metres d'eslora de l'empresa sueca X-Shore, que és silenciós i sense olors, i que ja està fabricant 100 més de models. També a Catalunya hi ha una drassana on es construeixen llanxes elèctriques i una empresa de construcció naval balear que està fent embarcacions menorquines elèctriques. Isidre Gavín, el secretari de Territori i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat de Catalunya, ha assenyalat que els vaixells elèctrics són el sector que comença, però que ha de créixer, ha dit, i estendre's perquè l'activitat nàutica és respectuosa amb el medi i també pot ser sostenible.
La nàutica ha de ser extraordinàriament sensible a la qualitat ambiental. Nosaltres hem de ser capaços entre tots d'explicar que l'activitat nàutica és una activitat que és respectuosa amb el medi. Una manera d'estimar el medi és gaudir-lo, viure'l, conèixer-lo. Per tant, viure de la mar i conèixer la mar, gaudir-la, és una manera de conèixer la natura i respectar-la i estimar-la. Per tant, l'activitat nàutica també pot ser sostenible, i cada vegada ho és més. I encara vull posar més en valor això, aquí a la Ràpita, perquè sou pioners, perquè som pioners, però també perquè estem en un entorn d'extraordinari valor ambiental, reserva de la biosfera. Un territori que ha guanyat interès i prestigi precisament per la seva gran qualitat ambiental. Encara té més sentit i encara és més important que això comenci aquí, en un entorn en el que tots volem tenir aquesta màxima sensibilitat ambiental.
El port rapitenc es proposa així ser el primer green port de tot el país. Ja disposa de 3 carregadors per a vehicles elèctrics i 2 camps de plaques solars al sostre de la llotja amb una potència de més de 141.000 watts. Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, ha avançat que estan sent pioners en l'ús pràctic de les energies renovables i que els objectius plantejats es fan realitat gràcies a la col·laboració público-privada.
Per tant, aquest objectiu que tenim conjuntament Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de la Ràpita de convertir el Port de la Ràpita en el primer green port de Catalunya se fa sumant petites accions. Recordo que fa uns mesos vam posar en marxa les plaques fotovoltaiques de del sostre de la cofradia de pescadors, de la llotja. Avui se posa en marxa este primer carregador elèctric, hi ha altres projectes que s'estan treballant intensament i coordinadament. Per tant, poc a poc anem fent realitat este objectiu estratègic de convertir el Port de la Ràpita en el primer green port de Catalunya, i això se farà realitat en esta col·laboració público-privada, que avui és un exemple en esta posada en marxa d'este carregador elèctric d'embarcació.
El carregador ha costat 40.000 euros i ha estat instal·lat per l'empresa britànica Aqua Superpower. La responsable de desenvolupament a Europa d'aquesta empresa britànica, Marilyn Merley, ha avançat que es proposin inaugurar d'aquí a un any la xarxa de carregadors elèctrics per embarcacions d'esbarjo que anirà de la Ràpita fins a la costa de la Catalunya Nord i França.
El objetivo es desarrollar el corredor hacia el norte de Cataluña, en Francia, para conectar los puertos de Cataluña al corredor francés, italiano y más allá. Un cargador rápido cada 15 millas náuticas. Es también el inicio de esta revolución eléctrica, que comienza con los puertos deportivos, que son innovadoras, que se extenderá a la actividad comercial, a los operadores turísticos, a la flota pescadora, para descarbonizar el transporte marítimo en general. Es una necesidad medioambiental, pero también una oportunidad económica para Cataluña y el Estado.
Així, amb la instal·lació d'aquest carregador elèctric per a vaixells, les instal·lacions de Sant Carles Marina, amb 842 amarradors esportius, s'equiparen a ports esportius britànics, francesos i italians, com Mònaco, Canes i Venècia, on també es treballa per a la descarbonització i per reduir la dependència de combustibles fòssils. Les instal·lacions nàutiques rapitenques tenen un 70% dels pantalans de fusta, són flotants i desmuntables, i va crear el primer hàbitat per al fartet, un peix autòcton.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les estrenes de la setmana destaca La maniobra de la tortuga. Un inspector investiga un assassinat que té molt a veure amb el seu passat. També s'estrena Un nuevo mundo, un film francès protagonitzat pel veterà Vincent Lindon. I acabarem la repassada amb El universo de Oliver, un viatge nostàlgic a l'Espanya dels 80.
Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro.
¡Va a buscar la ruina!
No te quieren en ninguna parte, francés.
L'inspector Manuel Vinchetti és el protagonista de La maniobra de la tortuga. Forçat a acceptar un trasllat a la comissaria de Cádiz, molt aviat es troba immers a la investigació d'un assassinat que li recorda un passat que vol oblidar. El policia començarà una croada solitària per atrapar el culpable, seguint unes pistes que podrien ser fruit de la seva imaginació. Només la seva veïna es manté al seu costat.
¿Pero tú de qué coño va?
Científica de...
Que tú aquí no eres nadie.
Con mi clienta es igual. Su vida ha sido un infierno.
¿Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno?
Yo no acepté que trajeras a casa tus problemas. Nuestro acuerdo nunca fue ese.
A Un nuevo mundo, el veterà Vincent Lindon interpreta un home de negocis que veu com la seva vida personal es ressenteix per la feina a una empresa nord-americana. La seva situació arriba a un punt de trencament quan la seva dona abandona el matrimoni.
¿Tú crees que hay que ceñirse a una estrategia que empuja a nuestra gente a la precariedad?
Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue.
Allí lejos.
¡Atención, atención! Miguel Lozano, natural de Argentina.
Papá dice que la suerte es mejor no tocarla.
No padres tonto el culo.
L'any 1985, l'Oliver, un nen amb una imaginació fora de mida, es trasllada al punt més al sud d'Europa, just quan el cometa Halley és a punt de passar. Així arrenca El universo de Oliver. El nen buscarà a les estrelles la solució als seus problemes a la nova escola, barri i casa, amb l'ajuda del seu avi, que porta el mal nom de El Mahara.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, encara a hores d'ara la temperatura és lleugerament més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora, però tot i això ja tenim valors de 10, 11, 12 graus en alguns sectors i fins i tot entre la zona del Baix Ebre i del Montsià temperatures de 14 i 15 graus. I a més, avui també s'espera que al migdia faci més calor, la temperatura màxima podrà superar els 27 graus en alguns sectors d'aquí de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, també comencem el dia amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos arran de costa. S'han d'anar trencant ràpidament, però sí que es podrien tornar a produir de cara al final del dia. Però la resta de la jornada s'espera que faci molt bon temps i ha de fer sol. De cara al cap de setmana continuarem parlant de molta estabilitat, també de calor, i a més sí que hi haurà creixement d'algunes nuvolades, on arribaran algunes per l'interior de la Terra Alta, també cap a la zona del Massís del Port, i aquí podria fregar algun ruixat, però en qualsevol cas arribaran més en forma de nuvolades. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.